amb Marta Pardell.
Fiscalia General demana als fiscals de violència de gènere de tot l'Estat intensificar la protecció de les víctimes, ja sigui sol·licitant mesures cautelars, encara que elles no les demanin, o bé reclamant que els agressors, especialment perillosos, duguin polseres telemàtiques quan no s'estableixi la presó provisional. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destaca la importància d'aquestes mesures i considera que cal una lluita conjunta contra aquesta xacra.
El que està passant com a societat no ho podem acceptar, de cap manera. No ho podem tolerar. De forma que hem de reaccionar. Hi ha molts àmbits d'actuació, molts. Educatiu, social, etc. Però n'hi ha un que és policial. I en aquest sentit nosaltres hi hem de posar tota l'energia del món. A Mossos ho estem fent.
És dimecres 11 de gener de 2023 i tenim més titulars. Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire. Montse Hidalgo.
La resolució del Tribunal Superior de Justícia és pionera i extrapolable a tot Espanya. Des de l'àrea jurídica d'Ecologistes en Acció, Josep Portado destaca la importància de la decisió judicial.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no. I una activitat de l'administració pública que no sigui eficaç és el mateix que el que no faci res.
7 municipis de la demarcació de Barcelona integraran un miler de joves en exclusió social a través de la creació de curtmetratges.
Salto de Eje arribarà a 7 barris de Badalona, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El fomenten el Ministeri de Cultura i la Diputació de Barcelona i es destinaran 150.000 euros.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre.
Els d'Esquerra estudien si demanar-la o si el Tribunal Suprem ja la revisarà d'ofici. Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació.
En Cultura, l'any Vallverdú celebrarà el centenari de l'escriptor lleidatà amb l'homenatjat en plena forma.
L'escriptor, traductor i poeta, autor, entre d'altres, del clàssic infantil Rovelló, farà aquest juliol 100 anys i encara es manté actiu. Demà presentarà a Balaguer el seu darrer poemari, Atresorat silenci, i avui ha explicat el seu mètode de treball.
De vegades m'han demanat, escolta, quan escrius tu? Com jo escric estones, però cada dia. Però com se fan 100, 200 llibres, doncs es fan escrivint cada dia una mica.
Pel que fa als esports, el Barça pot quedar eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda, Eduard Cabré.
El rival de Copa, Osasuna, ha denunciat el partit, ja que la brasilera Jayce Ferreira arrossegava una sanció de la passada temporada. El Barça, que ahir va guanyar per 0 gols a 9, assegura que desconeixia la sanció.
Fem també un cop d'ull al temps. Servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim aquesta temperatura encara a hores d'ara més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a la meitat est del país, i és que també, com a conseqüència d'aquest vent de mestral, tornem a parlar de temperatures de 17 i 18 graus, tot i que aquest vent tampoc no és tan destacat com fa dos dies. Destaquem aquests 18 graus a hores d'ara a Mont-roig del Camp o també a Aldover. S'espera que de cara a la tarda mantinguem el cel mig ennuvolat. De precipitació no se n'espera, excepte cap a la cara nord del Pirineu, on tindrem aquestes nevades febles en aquesta zona, sobretot fins a primera hora de la tarda, amb una cota de neu que rondarà els 1.500 metres. De cara a demà, també de cara als propers dies, s'espera que faci molt bon temps en conjunt, i és que es mantindran i es tornaran a formar aquestes boires, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, que de cara a demà podran ser persistents bona part de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Soc Ignasi Rodríguez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia demana als fiscals de violència de gènere de tot l'Estat intensificar la protecció de les víctimes. En un escrit els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin, i també reclama la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti presó provisional, sempre i quan siguin situacions de risc extrem o alt.
Aquest escrit arriba després del repunt d'assassinats masclistes tant el mes de desembre, amb 12 casos confirmats, com des de l'inici de l'any, amb 4 crims en només 3 dies. Des de la Fiscalia apunten que les dades del tercer trimestre de 2022 constaten l'escassa protecció penal de la víctima després de denunciar, ja que només en 2 de cada 10 casos es demanen ordres de protecció i d'aquests només s'accepta un 66%.
Una demanda que coincideix amb la reunió de cossos policials de tot Espanya que continua avui al Ministeri de l'Interior a Madrid. En la trobada s'analitzen els 49 assassinats masclistes confirmats el 2022 per tal d'impulsar canvis que millorin la prevenció.
De moment, la proposta d'Interior d'advertir les dones que denuncien els antecedents per violència masclista que puguin tenir les seves parelles ha rebut l'aval de la Fiscalia General de l'Estat. Matisen, però, que la mesura ha de reservar-se situacions en què resulti necessari per prevenir un delicte, però no es pot fer de manera automàtica i generalitzada. En relació a aquesta reunió, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, n'ha fet una molt bona valoració i ha posat també l'èmfasi en que la lluita contra la violència masclista implica tota la societat.
El que està passant com a societat no ho podem acceptar de cap manera, no ho podem tolerar, de forma que hem de reaccionar. Hi ha molts àmbits d'actuació, molts, educatiu, social, etc. Però n'hi ha un que és policial, i en aquest sentit nosaltres hi hem de posar tota l'energia del món. A Mossos ho estem fent, posant-hi més mitjans, més efectius, més prioritat, més coordinació, més informació, més investigació.
Dels 49 feminicidis comesos a Espanya el 2022, 7 es van cometre a Catalunya. 6 d'aquestes dones convivien amb l'homicida en el moment de la mort. Només 2 havien denunciat amb anterioritat i cap no tenia mesures de protecció.
Justament aquest matí, la Guàrdia Civil ha fet un escorcoll en un pis del presumpte assassí d'una dona a qui van trobar enterrada a puntons a l'Alt Penedès.
Els agents han entrat en un pis de Barcelona, propietat del detingut, i on hauria conviscut amb la víctima. El cos el van trobar el 3 de gener distribuït en diverses bosses de plàstic enterrades en una finca que l'home té a puntons. El presumpte assassí és en presó preventiva.
Notícies en xarxa.
Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència judicial que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire allà on se superen sistemàticament els nivells d'ozó troposfèric. La resolució del Tribunal Superior de Justícia és pionera i crea un precedent també per les 12 comunitats autònomes que segueixen incomplint la normativa de qualitat de l'aire. Segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any moren a tot Espanya prop de 2.000 persones per culpa de l'excés d'ozó. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per Ecologistes en Acció, el pronunciament del TCJC és d'una gran importància perquè és la primera vegada que un tribunal manifesta la insuficiència dels plans de millora de la qualitat de l'aire aprovats per una administració, en aquest cas la catalana, com explica Josep Hurtado, que és membre de l'àrea jurídica.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no. I ve a dir que, escolti'm, sí, vostè podria estar fent moltes coses, però el cert és que la realitat és aquesta.
El contaminant al qual fa referència la sentència, l'ozó troposfèric, no confondre amb l'estratosfèric, que és bo, s'origina principalment per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel transport i algunes indústries ubicades en grans nuclis urbans com Barcelona i Tarragona, sobretot en temporades de calor i per efecte de la radiació solar. Les zones més afectades, però, acostumen a estar allunyades d'aquests indrets, com detalla Sergi Cot, que és membre de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció.
Podem dir que les zones més afectades per l'ozó troposfèric a Catalunya estan més aviat allunyades dels grans nuclis urbans on es generen. Per tant, també genera una deslocalització d'aquesta contaminació i afecta de manera injusta a territoris que no la produeixen.
La sentència serà ferma sempre i quan la Generalitat no decideixi presentar un recurs davant del Tribunal Suprem, un fet poc probable, però el Tribunal no establirà un termini per complir-la. Els ecologistes reclamaven que els plans es posessin en marxa en 3 mesos, però el jutge només demana que es faci com més aviat millor.
Encara en clau mediambiental, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, vol estendre a tot Catalunya el model energètic amb plaques fotovoltaiques del municipi d'Avinyó, al Bages. Des de fa uns mesos, fins a mitja dotzena d'equipaments municipals s'abasteixen energèticament de la planta solar que hi ha instal·lada a la teulada del pavelló d'esports i ja en projecten una segona. Ràdio 010, Jordi Givert.
6 equipaments municipals genera el 60% de l'energia elèctrica que consumeix tots els equipaments públics del poble. De fet, Avinyó ja té projectades 2 instal·lacions fotovoltaiques més que han de permetre a l'Ajuntament cobrir el 100% de l'energia. Teresa Jordà explica que el model d'Avinyó és el que volen adaptar a tot el territori.
Si em permeteu que tenca perfectament el cercle d'aquell model que nosaltres com a govern aspirem a replicar a tot el país. Parlem d'energia neta, parlem d'autoconsum també compartit, parlem d'un espai antropitzat, un impacte doncs molt mínim, i parlem també, i això Avinyó també ho lidera al costat d'algun altre municipi, però Avinyó en particular al Bages, que és tot el tema de les comunitats energètiques.
El següent pas d'Avinyó és potenciar la transició energètica entre les llars del poble. Per això també han creat una comunitat energètica local per agrupar els veïns.
Passen 10 minuts de les dues. 7 municipis de la demarcació de Barcelona participen en un projecte per integrar fins a 1 miler de joves en situació d'exclusió social a través de la creació de curtmetratges. El programa Salto d'Eje arribarà a 7 barris de Badalona, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El foment del Ministeri de Cultura, a través de la Diputació de Barcelona, ja es destinaran 150.000 euros. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. L'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, que depèn del govern espanyol, desplegarà el projecte Salto de l'Eje a 7 barris de 7 municipis de l'àrea metropolitana i ho farà en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que aportarà 150.000 euros en aquesta iniciativa. El projecte vol fer de la realització cinematogràfica una eina d'inclusió dels joves. De fet, els barris escollits són entorns especialment vulnerables, però els joves que finalment participaran en el projecte, a més d'aquells que viuen situacions de risc, també seran una mostra plural de la zona on viuen per la seva situació econòmica diversa i també per la seva diferent procedència cultural. La responsable d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
Estem 7 ajuntaments molt diferents. Per tant, cada ajuntament determinarà amb quin col·lectiu treballa, perquè ja heu vist que també són 7 barris diferents, no? El nombre i qui el seleccionen els ajuntaments, no? Però nosaltres, evidentment, volem el que s'ha calculat doncs, teòricament i des de l'experiència de Tarifa, bueno, de Campo de Gibraltar, estem parlant que podem arribar ben bé a més de 1.000 adolescents de la nostra demarcació.
Els curtmetratges o documentals desenvolupats pels joves durant el 2023 es projectaran a festivals i mostres de cinema.
Gràcies, Anna. I la intersindical se suma a la vaga d'educació convocada pels dies 25 i 26 d'aquest mes pel sindicat USTEC. També el sindicat d'estudiants s'ha sumat a l'aturada.
Des de la intersindical justifiquen la protesta per la manca de compromís i de resolució del Departament d'Educació a l'hora d'arribar a un acord amb els sindicats. Entre d'altres motius, critiquen que no van rebre una proposta en ferm de la conselleria fins al 14 de desembre i que, a més, la consideren insuficient i lluny de l'acord. Per la seva banda, els estudiants pensen que la situació de l'educació pública catalana és insuportable i apunten alguns problemes com aules massificades sense calefacció, manca de professors i places d'FP o haver de costejar certes despeses a la universitat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre. Els d'Esquerra estudien si demanar-la o bé si el Tribunal Suprem ja la revisarà d'ofici. Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació a les quals estan condemnats, però la resolució pot encara trigar mesos. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els presos polítics no actuaran en bloc, sinó que cadascú farà el que li sembli més convenient. Els seus advocats estudien com quedarà cada cas. De moment, han confirmat que no demanaran res al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i els representants de Junts, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, els Jordis, tenen els seus casos denunciats davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans i no volen fer cap moviment que es pugui interpretar com una reparació del dany que els ha causat els darrers anys. D'altra banda, els polítics d'Esquerra Republicana volen l'absolució de tots els condemnats, però prefereixen esperar que el Tribunal Suprem els demani què volen fer, d'ofici, sense demanar-ho ells explícitament. Són, recordem-ho, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La resolució pot trigar gairebé un any per la complexitat de la causa i les parts personades. Per tant, és difícil que els que vulguin presentar-se a les properes eleccions hi arribin a temps.
I no deixem l'àmbit judicial, ja que Cándido Conde Pumpido és el nou president del Tribunal Constitucional. Obtindrà, o es mantindrà en el càrrec, volem dir, els propers 3 anys.
Conde Pumpido és exfiscal general de l'Estat i s'ha imposat a l'altre candidat, a la també jutgessa progressista Maria Luisa Balaguer. El bloc progressista té també la vicepresidència amb la magistrada Immaculada Montalbán. Conde Pumpido haurà de decidir si 6 lleis del govern central són o no constitucionals, per exemple, la llei de l'eutanàsia o les recents reformes del Codi Penal.
I encara en clau judicial, les 7 acusades pel tall de vies de ferrocarrils de la Generalitat durant la vaga feminista del 8M de 2018 denuncien que s'ha ajornat el judici. S'havia de celebrar avui, però la pèrdua de documentació ha obligat a posposar-lo sense data. Creuen que l'objectiu és desmobilitzar-les. Cugat Mèdia, Ana González.
A cada cop més fortes, així es proclamen les set encausades santcugatenques. 5 anys després, i amb la recent suspensió del judici per falta d'una documentació als jutjats, les processades demanen la seva absolució d'uns fets que entenen legitimats i dels quals no se'n penedeixen, i d'un procés judicial que consideren acusa el feminisme i evidencia la hipocresia dels ferrocarrils, de la Generalitat i de l'Estat espanyol. Maria Gordillo és una de les membres del col·lectiu de suport 8.000 motius.
Posa Mercè del seu criteri si som culpables o no, si mereixem presó, si mereixem pagar milers d'euros per compensar una acció de la qual, ja us ho diem, amb el cap ben alt, no ens empenedim, ni ens hem empenedit ni un sol dia en tots aquests anys. Aquell 8 de març, el de 2018, el de 2019, i a cada mobilització feminista que hi ha hagut, abans i després, les dones han rebut cops de l'Estat quan s'organitzaven contra els cops que rebien d'aquest sistema. Però ens hem seguit aixecant, ens hem fet més fortes.
I així ho han mostrat aquest dimecres en un acte de suport a les 7 encausades i han avisat que seguiran lluitant.
Les organitzacions socials i empresarials aproven la nova política d'incentius que ha impulsat el govern central per tal de facilitar la contractació de persones majors de 45 anys. Així tot, creuen que les mesures es queden curtes i demanen més ambició a l'executiu, ho han explicat avui a la xarxa. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Pimec troba un encert que s'hagi rebaixat dels 50 als 45 anys al llindar a partir del qual les empreses podien obtenir ajudes. Això farà que més persones se'n puguin beneficiar i alhora es fomentarà la reducció de l'atur en una franja de la població amb moltes dificultats per reincorporar-se al món laboral. De totes maneres, el vicepresident de la Fundació Pimec, José María Torres, diu a la xarxa que calen més mesures com evitar que les empreses puguin saber el nom, edat, gènere o nacionalitat dels candidats a una feina per evitar biaixos masclistes o racistes.
Este es un primer paso, pero pensamos que hay que ir mucho más allá o la implementación del currículum ciego.
Des de Codema 45, el col·lectiu que agrupa desocupats de més de 45 anys aposten perquè les empreses canviïn la mentalitat. Ho diuen declaracions a la xarxa la presidenta d'aquesta organització, Maria Inda López.
Una de les mesures precisament és convèncer les empreses de que les persones de més de 45 tenen unes capacitats molt grans i que tenim moltíssima experiència i que és una edat encara avui dia jove.
Amb aquest pla es calcula que les empreses es puguin estalviar entre 1.300 i 3.300 euros a l'any en les quotes a la Seguretat Social.
L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya considera molt important que el Consell de Ministres hagi aprovat la creació d'una nova prestació d'atur per als treballadors del sector i als artistes. També la possibilitat de cobrar al 100% la jubilació i continuar al mateix temps amb l'activitat artística. Tot i així, reclamen que els acabin d'igualar la situació amb la resta d'Europa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La nova prestació d'atur tindrà un import de 600 euros i els actors i la resta de professionals de la interpretació i la cultura podran cobrar un màxim de 4 mesos si acrediten un temps mínim de cotització. El govern ha reduït els dies cotitzats que se'ls exigia a 60 o bé 180. Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ha aplaudit en declaracions a la xarxa que el govern els doni la possibilitat d'acumular aquests dies de maneres diferents.
O aquests 180 dies en els últims 6 anys, o bé 60 dies treballats en els darrers 18 mesos. Són dues opcions que permetran a molts companys i companyes poder accedir a aquesta prestació. I una altra cosa també importantíssima del dia d'ahir és el poder compatibilitzar la pensió de jubilació, la jubilació amb les teves feines quan ets artista.
Per als artistes autònoms de baixos ingressos, és a dir, iguals o inferiors a 3.000 euros anuals, la norma incorpora una cotització reduïda. El 2023 es fixa una base de cotització per a aquests treballadors de 526 euros, que representa una quota mensual de 161.
I atenció, hem d'anar fins al Baix Camp, en concret fins a Reus, ja que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que les restes òssies que s'han trobat en l'exhumació que s'està fent al cementiri de Reus pertanyen a l'activista antifranquista Cipriano Martos, el qual es buscava des de fa algunes setmanes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Els treballs d'exhumació van començar fa unes setmanes i aquest dimarts va ser quan es van localitzar restes òssies que són compatibles amb les descripcions i característiques físiques de Cipriano Martos. Aquests treballs arriben després d'una històrica campanya duta a terme per part de la família per poder trobar les restes d'aquest activista antifranquista assassinat a Reus l'any 1973 després de ser obligat a ingerir àcid sulfúric per part de la Guàrdia Civil. Localitzades aquestes restes, ara es comprovarà l'ADN de les mostres per acabar de certificar si es tracta del cadàver de Martos. Pere Aragonès, que ha volgut visitar el cementiri per fer ell mateix l'anunci, diu que amb aquesta acció referma el compromís del govern amb les víctimes del franquisme.
I no deixem la memòria històrica perquè Amposta prepara un programa d'actes per commemorar enguany el 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre, una recuperació de la història dels perdedors de la Guerra Civil amb rutes urbanes, fluvials i la presentació d'un llibre que parla de les víctimes ampostines als camps nazis. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Es faran diferents activitats. La primera aquest divendres amb l'exposició Ross Painter al Museu de les Terres de l'Ebre. El proper dia 27 celebrarà el dia de l'Holocaust i el 10 de febrer una conferència sobre brencs rojos i esclaus del nazisme, així com la representació teatral de l'obra de Mercè Rodoreda, Quanta guerra, carrer de la companyia Farrés Birnes. Es faran també rutes fluvials i urbanes per donar a conèixer els llocs més destacats de la Batalla de l'Ebre, així com està pendent de la posada en marxa d'un vaixell, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Els motius també és que este barco pugui arribar fins a la Torre de la Carroba, fer parada i explicar també, no només parlant, sinó de forma audiovisual, no?, en pantalles que hi ha dins el barco.
Els actes de celebració del 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre es tancaran amb la presentació del llibre La memòria de la deportació de republicans ampostins als camps nazis de Lluís Montull i Carme Magí.
I és moment per la cultura. L'any Vallverdú celebrarà enguany el centenari de l'escriptor, traductor i poeta lleidatà, amb l'homenatjat, per cert, en plena forma. Vallverdú, que és autor, entre d'altres, del clàssic infantil El Rovelló, farà aquest juliol 100 anys i encara es manté en actiu. Demà presentarà Balaguer el seu darrer poemari, Atresorat silenci. David Navarro, bon dia.
Bon dia. És poc habitual que la celebració institucional del centenari del naixement compti amb la presència del protagonista, encara menys que aquest es mantingui lúcid i en actiu. És el cas de Josep Vallverdú, qui ha cultivat la literatura juvenil amb més d'un centenar de títols publicats, però també la traducció, l'assaig i la poesia, a banda de dedicar-se a la docència. La commemoració es marca l'objectiu de difondre tota la seva obra i garantir-ne la coneixença a les generacions futures. Ho farà amb conferències, presentacions, recitals de poesia i exposicions. Josep Vallverdú ha explicat que ha dedicat la vida a escriure.
Jo tenia dues màquines d'escriure. Això fa riure la gent. Amb el foli posat. L'una era per a les traduccions i l'altra era per a la producció. Doncs jo em cansava i me n'anava a l'hort i feia un cabelló. Aleshores tornava a escriure. Quan tornava a escriure, recordava exactament el punt que havia deixat allò i podia continuar.
El proper 5 de febrer s'obrirà l'any Josep Vallverdú amb un acte institucional a Lleida. L'acte central es farà a Barcelona el juliol i la cloenda serà el 3 de desembre a Balaguer, ciutat de residència de Vallverdú.
I a Tarragona, l'actuació a la Torre del Pretori serà el projecte més immediat de patrimoni a la ciutat. El pressupost incorpora 269.000 euros per la restauració de la sala del sarcòfag d'Hipòlit, que actualment està tancada al públic. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
La restauració de la sala del sarcòfag d'Hipòlit d'una banda i l'arranjament de l'imponent façana exterior de l'altra centren l'actuació a la Torre del Pretori, un dels principals monuments patrimoni de la humanitat. El pressupost aprovat el passat desembre incorpora una partida de 269.000 euros per la restauració precisament de la sala del sarcòfag d'Hipòlit, actualment tancada al públic. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Hermana Pinedo, ha dit que la prioritat en les inversions serà en aquest recinte patrimonial.
Rehabilitar una vegada per totes la Torre del Pretori i també una actuació dins a la volta del sarcòfag, la sala del sarcòfag, que ara mateix està tancada, i també són al voltant de 250.000 euros.
Enguany també es farà el pla director de l'amfiteatre per definir les actuacions futures al monument.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça femení pot quedar eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda, ja que la jugadora brasilera Geise Ferreira va jugar estant sancionada. De fet, la jugadora va ser sancionada després de ser expulsada la passada temporada quan jugava al Madrid Club de Futbol i enguany ha fitxat pel Barça. El club assegura, en boca del seu entrenador, Jonathan Giraldez, que desconeixia aquesta circumstància.
En la web de la federació, en l'apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina, no constava ningún tipo de sanción. por esa competición. Por lo tanto, a partir de ahí, no tengo más información al respecto.
El partit havia acabat amb una aclaparadora victòria del Barça per 0-7. I el comitè de competició, alhora, ha desestimat les al·legacions del Barça sobre la targeta vermella que va veure Ferran Torres contra l'Atlético de Madrid i li adjudica una sanció de 2 partits. Mentre que també el comitè de competició ha desestimat el recurs de l'Espanyol que denunciava alineació indeguda en la presència de Robert Lewandowski en el derbi del Camp Nou. I la Federació Catalana de Rugbi ha aixecat avui la veu per reclamar més camps a Catalunya, especialment a Barcelona, en un acte on ha assistit el company de la xarxa, Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia, Eduard. El rugbi s'ofega, aquest és el titular amb què la Federació Catalana ha encapçalat aquesta denúncia, aquest crit d'alerta, han dit, aquesta queixa de manca d'inversió en infraestructures, en instal·lacions esportives. De fet, en 30 anys les llicències de rugbi a Catalunya s'han més que doblat, han passat de 900 a 2.000 i, en canvi, no hi ha hagut cap camp nou. És més, se n'han perdut 2 en el camí d'aquestes 3 dècades. Un crit d'alerta que el president de la Federació, Ignasi Planas, ha vinculat a diversos conceptes que van en paral·lel a la millora o l'augment d'instal·lacions. Escoltem el president de la Federació Catalana de Rugbi, Ignasi Planas.
A Barcelona hem arribat a una situació pràcticament de col·lapse. Els clubs ja han hagut de tancar inscripcions, no poden créixer en categories inferiors, no poden desenvolupar el rugbi femení amb el vigor amb què s'està desenvolupant el conjunt de Catalunya, perquè les instal·lacions no donen per més.
Una reivindicació o una queixa que ha quedat palesa en diverses dades a partir d'un estudi de la Universitat Ramon Llull que referma una denúncia que expliquen des de la Federació han fet a les administracions de fa més d'una dècada.
I en bàsquet, el Barça visita aquest vespre a partir de les 8 l'Anvers Villeurbanne francès en partit d'Eurolliga en la primera jornada de la segona volta. També avui dimecres es disputa la 15a jornada de la Lliga Lep Plata amb 2 duels catalans. A partir de les 8 l'Hospitalet rep el Prat i a partir de les 9 el Mollet al Cornellà. Abans, a les 7 de la tarda, el Salou haurà rebut l'Osca en el Tarragonès. I en waterpolo, aquesta tarda, a partir de les 7, el Club Natació Sabadell juga a la piscina del Juc Adriàtic en partit de la fase de grups de la Champions masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
La retenció de líquids. L'augment de les temperatures pot provocar més retenció de líquids i, tot i que no és una malaltia com a tal, és un signe de desequilibri en la distribució de l'aigua a l'organisme. L'acumulació excessiva de líquid a la pell és el que coneixem com a retenció de líquids i pot provocar inflamació de certes parts del cos com mans, peus, turmells, cames o abdomen. Primer, cal saber l'origen, sobretot si es tracta d'una inflamació important acompanyada d'enrogiment, cansament o hipertensió. Cal descartar que la causa sigui patològica, com una malaltia renal, un període de sedentarisme llarg, dany hepàtic o pulmonar, desnutrició, obesitat o pel consum de certs medicaments. En canvi, pot ser deguda a situacions fisiològiques com la menstruació o l'embaràs, on és habitual augmentar de pes i de circumferència abdominal a conseqüència d'una lleu retenció de líquids. Altres causants poden ser l'alcohol, l'estrès, la manca d'activitat física, el consum excessiu de sal o una alimentació inadequada. Alguns dels minerals implicats en la regulació del líquid a l'organisme són el sodi, el potassi i el magnesi. El sodi és l'encarregat d'absorbir aigua i mantenir estables els nivells de líquid. El potassi és el que estimula la diuresis i, per la seva banda, el magnesi afavoreix l'excreció urinària total. Per aquest motiu, si pateixes retenció de líquid, cal que facis una dieta pobra en sodi i rica en magnesi i potassi, incloent verdures i fruites fresques, llavors, tubercles i llegums. Cal que redueixis el consum de sal a la dieta, evitant aquells aliments que més en contenen, com els snacks, les patates fregides, els fruits secs salats, els ultraprocessats com les pizzas, cups de caldo, salses comercials, menjar preparat i embotits o formatges curats. També pots afegir als plats herbes aromàtiques o espècies i així reduir l'excés de sal. A més, caldrà que t'hidratis suficient, bevent més líquid i evitant l'alcohol. L'aigua amb gas, els tes, les infusions o el cafè seran les millors opcions. No deixis de moure't i realitzar exercici físic i, si és necessari, pots ajudar amb l'estimulació de la diuresis prenent infusions de cua de cavall o dent de lleó, sempre sota supervisió mèdica. Si quan s'acosta l'estiu ets de les que pateixen de cames, mans i peus inflats, influint negativament en la teva qualitat de vida, procura introduir els consells de seguir una alimentació equilibrada, moure's, beure suficient líquid, reduir els aliments processats, augmentar el consum d'aliments rics en potassi, reduir l'estrès i millorar la qualitat de la son per mantenir un correcte balanç hídric de l'organisme.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La Fiscalia contra la Violència Masclista demana als fiscals de violència de gènere de tot l'Estat intensificar la protecció de les víctimes, ja sigui sol·licitant mesures cautelars, encara que les dones no les demanin, o bé reclamant que agressors especialment perillosos duguin polseres telemàtiques. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, destaca la importància de reunions policials com la que es fa aquests dies a Madrid per coordinar estratègies contra la violència de gènere. Considera més que cal una lluita conjunta contra aquesta xacra.
El que està passant com a societat no ho podem acceptar, de cap manera. No ho podem tolerar, de forma que hem de reaccionar. Hi ha molts àmbits d'actuació, molts. Educatiu, social, etc. Però n'hi ha un que és policial. I en aquest sentit, nosaltres hi hem de posar tota l'energia del món. A Mossos ho estem fent.
És dimecres 11 de gener de 2023 i tenim més titulars. Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire. Montse Hidalgo.
La resolució del Tribunal Superior de Justícia és pionera i extrapolable a tot Espanya. Des de l'àrea jurídica d'Ecologistes en Acció, Josep Hurtado destaca la importància de la decisió judicial.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no. I una activitat de l'administració pública que no sigui eficaç és el mateix que el que no faci res.
7 municipis de la demarcació de Barcelona integraran 1 miler de joves en exclusió social a través de la creació de curtmetratges.
Salto de Eje arribarà a 7 barris de Badalona, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El fomenten el Ministeri de Cultura i la Diputació de Barcelona i es destinaran 150.000 euros.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre.
Els d'Esquerra estudien si demanar-la o si el Tribunal Suprem ja la revisarà d'ofici. Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació.
En cultura, l'any Vallverdú celebrarà el centenari de l'escriptor lleidatà amb l'homenatjat en plena forma.
L'escriptor, traductor i poeta, autor, entre d'altres, del clàssic infantil Rovelló, farà aquest juliol 100 anys i encara es manté en actiu. Demà presentarà a Balaguer el seu darrer poemari, Atresorat silenci, i avui ha explicat el seu mètode de treball.
De vegades m'han demanat, escolta, quan escrius tu? Com jo escric estones, però cada dia. Però com se fan 100, 200 llibres, doncs es fan escrivint cada dia una mica.
Pel que fa als esports, el Barça pot quedar eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda, Eduard Cabrell.
El rival de Copa, Osasuna, ha denunciat el partit, ja que la brasilera Heise Ferreira arrossegava una sanció de la passada temporada. El Barça, que ahir va guanyar per 0-9, assegura que desconeixia la sanció.
I ens ocupem també del temps. Des del Servei Meteorològic de Catalunya saludem la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. Mantenim aquesta temperatura encara a hores d'ara més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot cap a la meitat est del país, i és que també, com a conseqüència d'aquest vent de mestral, tornem a parlar de temperatures de 17 i 18 graus, tot i que aquest vent tampoc no és tan destacat com fa dos dies. Destaquem aquests 18 graus a hores d'ara a Mont-roig del Camp o també a Aldover. S'espera que de cara a la tarda mantinguem el cel mig ennuvolat. De precipitació no se n'espera, excepte cap a la cara nord del Pirineu, on tindrem aquestes nevades febles en aquesta zona, sobretot fins a primera hora hora de la tarda amb una cota de neu que rondarà els 1.500 metres. De cara a demà, també de cara als propers dies, s'espera que faci molt bon temps en conjunt i és que es mantindran i es tornaran a formar aquestes boires, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, que de cara a demà podran ser persistents bona part de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ignasi Rodríguez, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Fiscalia contra la Violència Masclista demana als fiscals de violència de gènere de tot l'Estat intensificar la protecció de les víctimes. En un escrit els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin i també reclamar la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti la presó provisional, sempre per això en situacions de risc extrem o alt.
Aquest escrit arriba després del repunt d'assassinats masclistes tant al mes de desembre, amb 12 casos confirmats, com des de l'inici de l'any, amb 4 crims en només 3 dies. Des de la Fiscalia apunten que les dades del tercer trimestre de 2022 constaten l'escassa protecció penal de la víctima després de denunciar, ja que només en 2 de cada 10 casos es demanen ordres de protecció i d'aquests només s'accepta un 66%.
Una demanda que coincideix amb la reunió de cossos policials de tot Espanya, que continua avui al Ministeri de l'Interior a Madrid. En la trobada s'analitzen els 49 assassinats masclistes confirmats aquest 2022 per tal d'impulsar canvis que en millorin la prevenció.
De moment, la proposta d'Interior d'advertir les dones que denuncien dels antecedents per violència masclista que puguin tenir les seves parelles ha rebut l'aval de la Fiscalia General de l'Estat. Matisen, però, que la mesura ha de reservar-se situacions en què resulti necessari per prevenir un delicte, però no es pot fer de manera automàtica i generalitzada. En relació a aquesta reunió, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, n'ha fet una molt bona valoració i posa també l'èmfasi en que la lluita contra la violència masclista implica tota la societat.
El que està passant com a societat no ho podem acceptar de cap manera, no ho podem tolerar, de forma que hem de reaccionar. Hi ha molts àmbits d'actuació, molts, educatiu, social, etc. Però n'hi ha un que és policial i en aquest sentit nosaltres hi hem de posar tota l'energia del món. A Mossos ho estem fent, posant-hi més mitjans, més efectius, més prioritat, més coordinació, més informació, més investigació.
Dels 49 feminicidis comesos a Espanya el 2022, 7 es van cometre a Catalunya. 6 d'aquestes dones convivien amb l'homicida en el moment de la mort. Només 2 havien denunciat amb anterioritat i cap no tenia mesures de protecció.
Justament aquest matí, la Guàrdia Civil ha fet un escorcoll a un pis del presumpte assassí d'una dona a qui van trobar enterrada a Pontons, a l'Alt Penedès.
Els agents han entrat en un pis de Barcelona, propietat del detingut, i on hauria conviscut amb la víctima. El cos el van trobar el 3 de gener distribuït en diverses bosses de plàstic enterrades en una finca que l'home té a Pontons. El presumpte assassí és en presó preventiva.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència judicial que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire allà on se superen sistemàticament els nivells d'ozó troposfèric. La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és pionera i, a més, crea precedent també per a les 12 comunitats autònomes que continuen incomplint la normativa de qualitat de l'aire. Segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any moren a tot Espanya prop de 2.000 persones per culpa de l'excés d'ozó. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per Ecologistes en Acció, el pronunciament del TCJC és d'una gran importància perquè és la primera vegada que un tribunal manifesta la insuficiència dels plans de millora de la qualitat de l'aire aprovats per una administració, en aquest cas la catalana, com explica Josep Hurtado, que és membre de l'àrea jurídica.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no. I ve a dir que, escolti'm, sí, vostè podria estar fent moltes coses, però el cert és que la realitat és aquesta.
El contaminant al qual fa referència la sentència, l'ozó troposfèric, no confondre amb l'estratosfèric, que és bo, s'origina principalment per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel transport i algunes indústries ubicades en grans nuclis urbans com Barcelona i Tarragona, sobretot en temporades de calor i per efecte de la radiació solar. Les zones més afectades, però, acostumen a estar allunyades d'aquests indrets, com detalla Sergi Cot, que és membre de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció.
Podem dir que les zones més afectades per l'ozó troposfèric a Catalunya estan més aviat allunyades dels grans nuclis urbans on es generen. Per tant, també
genera una deslocalització d'aquesta contaminació i afecta de manera injusta a territoris que no la produeixen.
La sentència serà ferma sempre i quan la Generalitat no decideixi presentar un recurs davant del Tribunal Suprem, un fet poc probable, però el Tribunal no establirà un termini per complir-la. Els ecologistes reclamaven que els plans es posessin en marxa en 3 mesos, però el jutge només demana que es faci com més aviat millor.
Encara en clau mediambiental, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, vol estendre a tot Catalunya el model energètic amb plaques fotovoltaiques del municipi de Vinyó, al Bages. Des de fa uns mesos, fins a mitja dotzena d'equipaments municipals s'abasteixen energèticament de la planta solar que hi ha instal·lada a la teulada del pavelló d'esports i ja en projecten una segona. Ràdio 010, Jordi Givert.
6 equipaments municipals generen el 60% de l'energia elèctrica que consumeix tots els equipaments públics del poble. De fet, Avinyó ja té projectades 2 instal·lacions fotovoltaiques més que han de permetre a l'Ajuntament cobrir el 100% de l'energia. Teresa Jordà explica que el model d'Avinyó és el que volen adaptar a tot el territori.
Si em permeteu que tenca perfectament el cercle d'aquell model que nosaltres com a govern aspirem a replicar a tot el país. Parlem d'energia neta, parlem d'autoconsum també compartit, parlem d'un espai antropitzat, un impacte doncs molt mínim, i parlem també, i això Avinyó també ho lidera al costat d'algun altre municipi, però Avinyó en particular al Bages, que és tot el tema de les comunitats energètiques.
El següent pas d'Avinyó és potenciar la transició energètica entre les llars del poble. Per això també han creat una comunitat energètica local per agrupar els veïns.
7 municipis de la demarcació de Barcelona participen en un projecte per integrar fins a 1 miler de joves en situació d'exclusió social a través de la creació de curtmetratges. El programa Salto de Eje arribarà a 7 barris de Badalona, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El fomenta el Ministeri de Cultura a través de la Diputació de Barcelona i s'hi destinaran 150.000 euros. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Sí, 7 municipis de la província de Barcelona implicaran 1 miler de joves en una iniciativa per fer cinema en entorns vulnerables. Els ajuntaments, amb col·laboració dels instituts de secundària, serveis socials o altres equipaments comunitaris, seleccionaran els joves participants de 12 a 17 anys. Aquests realitzaran curtmetratges, la majoria documentals, d'entre 3 a 9 minuts, que es projectaran aquest any a festivals i mostres de cinema. És una iniciativa de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Ministeri de Cultura i que ha trobat en la Diputació de Barcelona el col·laborador econòmic del projecte. La diputada d'Igualtat és Lluïsa Moret.
Estem 7 ajuntaments molt diferents. Per tant, cada ajuntament determinarà amb quin col·lectiu treballa, perquè ja heu vist que també són 7 barris diferents. No? El nombre i qui el seleccionen els ajuntaments. No? Però nosaltres, evidentment, volem el que s'ha calculat doncs, teòricament i des de l'experiència de Tarifa, bueno, de Campo de Gibraltar, estem parlant que podem arribar ben bé a més de 1.000 adolescents de la nostra demarcació.
De fet, el programa Salto de Eje s'ha desplegat a municipis del Camp de Gibraltar i l'alt comissionat Ernesto Gasco ha anunciat avui des de Barcelona la seva intenció de replicar el projecte a altres territoris, tot plegat per fer de la realització cinematogràfica una eina d'inclusió social i una finestra cultural i vital pels més joves de l'àrea metropolitana.
Notícies en xarxa.
És moment d'entrar en matèria política. Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre. Els d'Esquerra estudien si demanar aquesta revisió o bé si el Tribunal Suprem ja ho revisarà d'ofici. Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i de malversació que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació que se'ls van imposar. Però la resolució podria trigar encara mesos. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els presos polítics no actuaran en bloc, sinó que cadascú farà el que li sembli més convenient. Els seus advocats estudien com quedarà cada cas. De moment, han confirmat que no demanaran res al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i els representants de Junts, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, els Jordis, tenen els seus casos denunciats davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans i no volen fer cap moviment que es pugui interpretar com una reparació del dany que els ha causat els darrers anys. D'altra banda, els polítics d'Esquerra Republicana volen l'absolució de tots els condemnats, però prefereixen esperar que el Tribunal Suprem els demani què volen fer, d'ofici, sense demanar-ho ells explícitament. Són, recordem-ho, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La resolució pot trigar gairebé un any per la complexitat de la causa i les parts personades. Per tant, és difícil que els que vulguin presentar-se a les properes eleccions hi arribin a temps.
I no deixem l'àmbit judicial, ja que Cándido Conde Pumpido és el nou president del Tribunal Constitucional. Ha estat escollit per un període de 3 anys.
Conde Pumpido és exfiscal general de l'Estat i s'ha imposat a l'altra candidata, la també jutgessa progressista Maria Luisa Balaguer. El bloc progressista té també la vicepresidència amb la magistrada Immaculada Montalbán. Conde Pumpido haurà de decidir si algunes lleis del govern central són o no constitucionals. Per exemple, la llei de l'eutanàsia o les recents reformes del Codi Penal.
Continuem i ho fem a Lleida. Una trentena de veïns del barri de Pardinyes han paralitzat aquest matí l'enderroc de les Sitges, el solar on s'ha de construir l'alberg per temporers. Els operaris han engegat les màquines a les 9 del matí, però les han hagut d'aturar quan els concentrats a la zona han començat a llançar-los ous. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els treballadors han intentat reprendre els treballs a 2:15 del matí, però els veïns concentrats han tornat a tirar los ous i els treballs s'han tornat a aturar. De fet, un dels operaris s'ha dirigit als Mossos d'Esquadra per denunciar els fets, el qual ha provocat que es desplacessin fins al lloc 2 furgonetes d'antidisturbis. Els veïns del barri asseguren que volen aturar els treballs per protegir les cigonyes, ja que es calcula que l'espai hi ha 17 nius, i també per preservar el patrimoni històric de les Sitges. Tot i això, l'oposició al projecte de l'alberg ve de més enrere, ja que prèviament estava previst en un altre solar, però els veïns també van rebutjar la iniciativa. Joan Tornés, el president de Orbebar, l'associació de veïns de Pardinyes.
Si tu el vols fer i no hi ha més d'això, doncs busca un terreny en condicions. No tiris un edifici que en altres llocs d'Espanya han tingut l'haver de fer, un, per exemple, al Pozo Blanco, un teatre per 800 persones.
També han participat de la concentració membres de l'entitat ecologista Ipcena i de la Fundació Barri de Pardinyes. Totes tres van presentar un procediment interdictal al jutjat per aturar l'enderroc de les Sitges. Des de la paeria, però, van indicar aquest dimarts que els treballs s'estan duent a terme perquè no han rebut cap notificació judicial.
Anem ara fins a Osona, perquè els populars tonis de Taradell sortiran aquest diumenge, però ho faran amb la meitat dels animals habituals a causa de la dificultat de trobar bestiar després de la pandèmia. Passaran de prop d'un centenar a uns 40 o 45, ja que a causa de la Covid-19 molts propietaris han deixat de tenir bestiar o bé l'han hagut de sacrificar. El 9FM, Guillem Rico.
Aquest diumenge, però, només la meitat dels que hi ha habitualment sortiran estivats per animals. La resta estaran exposats per diferents carrers del poble de forma estàtica. La pandèmia i el cost alimentari dels animals ha fet que molts propietaris s'hagin tret el bestiar. Josep Presseguer és el president dels tonis de Taradell.
Tenim la necessitat d'anar a buscar animals fiats perquè la gent de Taradell pugui treure aquest carro i l'animal. I això ens hem trobat les dificultats. Aquests animals que ja teníem controlats aquí al nostre entorn, doncs ja hi ha animals que no, o propietaris se'ls han tret, se'ls han venut, i això fa que doncs, un passant dels 3 toms que abans del Covid teníem de 90-100 enganxes, aquest any ens en podem anar a 40-45 enganxes.
Des dels tonis fa anys que treballen per complir amb un protocol de benestar animal i això dificulta encara més trobar bestiar per estirar els carros, ja que no es poden anar a buscar a correcuita, sinó que s'han d'assegurar que estiguin acostumats a la gent i anar pels carrers.
I el nostre recorregut per Catalunya ens porta també a la Costa Brava. Endesa es compromet a invertir perquè no es repeteixin els talls de llum de l'estiu passat al Baix Empordà. És un dels acords que s'han establert en la reunió que han fet aquest matí a Palamós alcaldes de 6 municipis de la comarca, representants de l'empresa elèctrica i també del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'estiu passat els municipis van reclamar accions concretes a Endesa davant la reiteració de talls de llum en plena temporada alta turística a la Costa Brava. Els alcaldes de Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castellplatja d'Aro, Calonge, Sant Antoni i l'Escala han tornat a posar avui la problemàtica damunt la taula en una trobada a l'Ajuntament de Palamós amb representants d'Endesa. L'alcalde palamosí Lluís Puig diu que la companyia ha adoptat compromisos concrets perquè la situació de l'estiu del 2022 no es torni a repetir.
La xarxa actual que tenim aquí al Baix Empordà, en els municipis costaners, doncs és una xarxa ben dimensionada, el que sí té doncs són petits problemes que s'han compromès doncs, a anar solucionant. I també hi haurà un altre tipus d'inversió en punts molt concrets en què s'ha detectat que la xarxa no suporta la demanda elèctrica.
Una altra de les demandes municipals que Endesa s'ha compromès a resoldre és el tema de la comunicació. Els ajuntaments reclamen tenir un interlocutor definit que els informi puntualment cada vegada que hi hagi una incidència que comprometi el subministrament elèctric.
Repassem altres notícies destacades del dia. El conductor d'un patinet elèctric ha mort aquesta matinada en un accident amb un autocar de passatgers a Barcelona.
La víctima és un home de 55 anys que conduïa el patinet. Els fets han passat al carrer Comte d'Urgell, cantonada amb el carrer d'Aragó. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat dotacions de la Guàrdia Urbana que s'han fet càrrec de la investigació i unitats del SEM. Es tracta de la segona víctima en accident de trànsit aquest any a la ciutat de Barcelona.
La Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa han desarticulat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues entre Espanya i França.
L'operació MAPEZ, que ha comptat amb la col·laboració de les policies locals de Lloret de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres, s'ha saldat amb 2 investigats i 10 detinguts, 4 a Maçanet, Vidreres i Lloret.
I el govern destinarà 22 milions d'euros a millorar la seguretat viària a l'eix de la C35.
Territori ha posat en marxa aquesta setmana un tram de 2 carrils més, per facilitar els avançaments segurs entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra. I els propers dies es licitarà un nou tram per donar-hi continuïtat entre Sant Celoni i Riells i Viabrea, a la Selva. L'objectiu és millorar la seguretat a la via i reduir el risc de xocs frontals.
És moment per a la cultura. L'any Vallverdú celebrarà el centenari d'aquest escriptor, traductor i poeta lleidatà amb l'homenatjat en plena forma. Vallverdú, que és autor, entre d'altres, del clàssic infantil Rovelló, farà aquest juliol 100 anys i encara es manté en actiu. De fet, demà mateix presentarà a Balaguer el seu darrer poemari, Atresorat silenci, i avui ha participat en la presentació dels actes de l'any dedicat a ell. David Navarro, bon dia.
Bon dia. És poc habitual que la celebració institucional del centenari del naixement compti amb la presència del protagonista, encara menys que aquest es mantingui lúcid i en actiu. És el cas de Josep Vallverdú, qui ha cultivat la literatura juvenil amb més d'un centenar de títols publicats, però també la traducció, l'assaig i la poesia, a banda de dedicar-se a la docència. La commemoració es marca l'objectiu de difondre tota la seva obra i garantir-ne la coneixença a les generacions futures. Ho farà amb conferències, presentacions, recitals de poesia i exposicions. Josep Vallverdú ha explicat que ha dedicat la vida a escriure.
Jo tenia 2 màquines d'escriure. Això fa riure la gent. Amb el foli posat. L'una era per a les traduccions i l'altra era per a la producció. Doncs jo em cansava i me n'anava a l'hort i feia un cavalló. Aleshores tornava a escriure. Quan tornava a escriure, recordava exactament el punt que havia deixat allò i podia continuar.
El proper 5 de febrer s'obrirà l'any Josep Vallverdú amb un acte institucional a Lleida. L'acte central es farà a Barcelona el juliol i la cloenda serà el 3 de desembre a Balaguer, ciutat de residència de Vallverdú.
Encara en clau cultural, Amposta oferirà tot un seguit d'obres de qualitat en la nova temporada d'arts escèniques de la capital del Montsià. En aquesta edició hi haurà descomptes, a més, per a aquelles persones que bé adquireixin o tinguin les novel·les en les quals estan basades les obres. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La programació s'encetarà de manera oficial el proper 21 de gener amb l'obra Cartes d'amor de Lloll Beltran i Àlex Casanoves. També hi haurà el dia 12 de febrer amb Anglemont. Al mes de març hi haurà l'obra Quanta guerra, basada en el llibre de Mercè Rodoreda. A l'abril, el Dia Internacional de la Dansa, amb Monstre de color. I després seguirà a l'octubre amb el Festicam i tancarà la temporada amb Pere Arquillué, amb l'obra El cos més bonic que s'ha trobat mai en aquest lloc. Les llibreries de la localitat en faran difusió d'aquestes activitats, ja que la majoria d'obres estan basades en llibres i podran tenir descomptes si adquireixen la publicació, tal com explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí.
Una oferta en aquelles persones que vinguen també, perquè sabem que hi ha molta gent que també llits, i que puguen vindre en el llibre i tindran un descompte tant en l'entrada de públic familiar com en l'entrada de públic adult.
Totes les obres tindran lloc a l'auditori de la Unió Filarmònica.
I encara en cultura, la promotora del Festival de Pedralbes, Concert Studio, denuncia que la propera edició està en l'aire perquè no té encara el vistiplau de la Generalitat.
Concert Studio esgrimeix que fa un any i mig que esperen un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la presidència durant el mandat de Quim Torra, en què se'ls autoritza a celebrar-lo també aquest any. La Generalitat, per la seva banda, garanteix el futur del certamen, però defensa que s'ha de convocar un concurs que resoldrà a finals de març perquè hi ha una segona promotora interessada a organitzar-lo.
I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça pot quedar eliminat de la Copa de la Reina per alineació indeguda de la jugadora brasilera Heise Ferreira. La futbolista va ser expulsada en el darrer partit de Copa quan jugava la passada temporada al Madrid Club de Futbol abans de fitxar pel Barça. I es dona el cas que el club Atlético Osasuna, rival d'ahir del Barça, ha denunciat el partit per l'alineació indeguda d'aquesta jugadora, de Heise Ferreira. Ara serà el comitè de competició el que decidirà, però el Barça té molt poques possibilitats de seguir endavant a la Copa. I és que el club blaugrana, en paraules del seu entrenador, Jonathan Giraldez, argumenta que va fer jugar Heise perquè el club no tenia constància de que la davantera brasilera arrossegava una sanció.
En la web de la federació, apartado de sanciones de la temporada pasada de la Copa de la Reina, no constava ningún tipo de sanción por esa competición. Por lo tanto, a partir de ahí, no tengo más información al respecto.
El partit havia acabat amb una aclaparadora victòria del Barça per 0-9, que segurament no servirà per res. I el comitè de competició ha desestimat les al·legacions del Barça sobre la targeta vermella que va veure Ferran Torres en el partit contra l'Atlètic de Madrid després d'embolicar-se en una baralla amb el serbi de l'Atlético, Stefan Savic. Tant l'atacant barcelonista com el central de l'equip madrileny han estat sancionats amb 2 partits, cadascun d'ells, per violència en el joc. I encara amb el Barça com a protagonista, el comitè ha desestimat el recurs de l'Espanyol que denunciava l'alineació indeguda de Robert Lewandowski al derbi del Camp Nou. I la Federació Catalana de Rugby ha aixecat avui la veu per reclamar més camps a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet una presentació de la situació i de la problemàtica que viu el rugby català, especialment a Barcelona, degut, segons els convocants, al dèficit d'instal·lacions. Ha assistit el company de la xarxa, Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia, Eduard. El rugbi s'ofega, aquest és el titular amb què la Federació Catalana ha encapçalat aquesta denúncia, aquest crit d'alerta, han dit, aquesta queixa de manca d'inversió en infraestructures, en instal·lacions esportives. De fet, en 30 anys les llicències de rugbi a Catalunya s'han més que doblat, han passat de 900 a 2.000 i, en canvi, no hi ha hagut cap camp nou. És més, se n'han perdut 2 en el camí d'aquestes 3 dècades. Un crit d'alerta que el president de la Federació, Ignasi Planas, ha vinculat a diversos conceptes que van en paral·lel a la millora o l'augment d'instal·lacions. Escoltem el president de la Federació Catalana de Rugbi, Ignasi Planas.
A Barcelona hem arribat a una situació pràcticament de col·lapse. Els clubs ja han hagut de tancar inscripcions, no poden créixer en categories inferiors, no poden desenvolupar el rugbi femení amb el vigor amb què s'està desenvolupant el conjunt de Catalunya, perquè les instal·lacions no donen permès.
Una reivindicació o una queixa que ha estat palesa en diverses dades a partir d'un estudi de la Universitat Ramon Llull que referma una denúncia que expliquen des de la federació han fet a les administracions de fa més d'una dècada.
I en bàsquet, el Barça visita aquest vespre a les 8 l'Asvel Villeurbanne francès en partit d'Eurolliga, la primera jornada de la segona volta. El tècnic Sarunas, Jacique Vicius, no se'n refia del rival.
Y hay que competir a nivel que compite ellos, porque son capaces de ir casi todo partido ganando Efes, remontando Olympiacos 20 puntos y ganar aquí en Palau. Así que, bueno, defensa pues siempre es la clave, ¿no? Y también más jugando fuera.
També en bàsquet, aquest dimecres es disputa la 15a jornada de la Lliga LEP Plata amb 2 duels catalans. A les 8 es jugarà l'Hospitalet Prat i a partir de les 9 el Mollet Cornellà. A les 7 de la tarda abans s'haurà jugat o jugarà el partit entre el Salou i l'Osca. I en waterpolo aquesta tarda a partir de les 7 el Club Natació Sabadell juga a la piscina del Juc Adriàtic a la Champions masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Manis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor.
No em demanis que em refi penjant de la corda. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No em pretenguis que jo tingui les peces del joc. Dic que amb dues pedres t'encengui el foc.
Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els els astres de l'espai. Seguirem ballant. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida. Que potser no som tan especials, saps tu que no, però ens és igual i avui farem un festival. No em demanis que transformi el teu plom en or, ni que deixi de viure només d'il·lusions. No em demanis que no faci cas al meu cor, si quan em mires tu ja el sento millor. No em demanis que segueixi el que tothom fa, ells ho fan fenomenal, jo potser no tant. Seguint les meves passes, chilling, caminant, aquesta vegada sí, fem-ho de veritat. Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida. Que potser no som tan especials, segur.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. La Fiscalia General demana als fiscals de violència de gènere de tot l'Estat intensificar la protecció de les víctimes. En un escrit els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin i reclama la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti presó provisional en situacions de risc extrem o alt. Aquest escrit arriba després del repunt d'assassinats masclistes tant al mes de desembre amb 12 casos confirmats com des de l'inici d'aquest any amb 4 crims en només 3 dies. Des de Fiscalia apunten que les dades del tercer trimestre del 2022 constaten l'escassa protecció penal de la víctima després de denunciar. Una demanda que coincideix amb la reunió de cossos policials de tot l'Estat que continua avui al Ministeri de l'Interior a Madrid. De moment, la proposta d'Interior d'advertir les dones que denuncien dels antecedents per violència masclista que puguin tenir les seves parelles ha rebut l'aval de la Fiscalia General de l'Estat. Matisen, però, que la mesura ha de reservar-se a situacions